Les Sorts Púrpures, un espai de conversa per conèixer dones que inspiren. Un espai per aproximar-nos a qui és amiga, família. Un espai radiofònic per descobrir-nos un poc més a qui és coneguda, veïna i té molt a aportar a la nostra societat. Les Sorts Púrpures, ara de tu a tu, a Ràdio Pego. Impulsa Regidoria d'Igualtat, Ajuntament de Pego.
Algú volia dir, germana, neta, no, la filla, cosina, amiga i pilar, que tothom et mira, que tothom estima, i em ve repetit, i em perdonaràs. Tu que cuides cada nota del compàs i que camines sense por pel pentagrama i que fas que tots vulguem formar part de la teva sinfonia.
Benvingudes i benvinguts a Les Sorts Púrpures, un espai de conversa per conèixer un poc més veïnes de Pego que aporten, que sacsegen consciències amb el seu exemple de resiliència. Dones referents que són guia per a moltes i confiem que també per a molts. Avui s'asseu als estudis de Ràdio Pego una doctora en Filologia Hispànica i catedràtica de Literatura Hispanoamericana de la Universitat d'Alacant. Va ser directora del Màster en Estudis Literaris d'esta universitat i durant 12 anys va ser directora del Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti. Durant 2 anys també va dirigir el Secretariat per a Llatinoamèrica. Ha desenvolupat una àmplia tasca docent i de direcció de tesis i treballs acadèmics. Ha organitzat congressos i ha realitzat estàncies en institucions d'Europa i d'Amèrica. Ha format part de múltiples jurats, un dels últims del Premi Phil en Llengües Romances 2025. És directora de la revista América sin Nombre i de la seva col·lecció editorial Quadernos de América sin Nombre, autora de 8 monografies i de més d'un centenar d'articles acadèmics. Ha fet antologies i és editora i investigadora en 2 línies clares de recerca que, a més, l'han portada a liderar el grup d'investigació Corrientes Estètiques en la Literatura Espanyola e Hispanoamericana. Però a Pego potser siga més coneguda perquè la Biblioteca Pública Municipal porta el seu nom, Carmen Alemany Vall, del que només he fet un resum breu del seu extens currículum. Molt bon dia, Carmen.
Molt bon dia.
La veritat és que impressiona, eh? I també he de dir que tenia ganes de fer-te una entrevista en directe, perquè alguna vegada doncs havia sigut per telèfon o això de demanar àudios, no? Que,
sí,
que tant es porta ara.
Sí, sí, sí.
Però he de dir que, en certa manera, m'imposa, eh? Amb aquest currículum.
No, que va. Tots tenim currículum, tots.
Sí, tots. Però, bueno,
varia de nosaltres.
Exacte. També hem de dir que els reptes sempre són interessants, no? Perquè sempre aporten. En la segona edició de les Sorts Púrpures, d'esta revista anual, ens sorprens explicant la història d'Angie Simonis. És una exalumna d'aquella que es recorden, no? En este cas, ens descrius una dona amb una vida precària, dura, que aconsegueix deixar enrere tot això i, a més, és doctora amb una tesi brillant anomenada La diosa, un discurso en torno al poder de les mujeres. I volem començar per ahí, perquè la història d'Angie Simonis és, podem dir, molt adient al contingut de la revista Les Sorts Púrpures, sí, perquè una vegada recuperada, esta dona va apostar activament per comprometre's per la igualtat, per la defensa de la diversitat sexual i de gènere, i es va inclinar per l'estudi d'escriptores espanyoles que van ocultar la seva condició homosexual per les represàlies d'estat, segons expliques en aquest article. Però anant un poc més enllà, què et va marcar d'Angie Simonis?
Bueno, Angie Simonis era perquè es va morir. Una d'aquestes persones que els sobtava només vorelà, no?, pel seu aspecte físic. Sobretot en una classe en què els alumnes tindrien 21, 22 anys i ella més o menys tindria la meva edat, o sigui que en aquells moments tindria 28, 29 anys, no? I, a més, era una persona molt espavilada, preguntava molt en classe, tenia intervencions molt, molt especials i havia llegit llibres que altres, no, que els xicons joves i les xicones no havien llegit encara, no? I també físicament llamava molt l'atenció, no? Per l'aspecte físic, en quant que el tipus de cabell que portava, tatuatges, que avui en dia em porta, porta tot el món, però en aquell temps no, sols algunes persones, i estaven molt marcades també per aquesta apariència física, no? Jo vaig anar coneixent la història de Angie a poc a poc. No és que ella m'ho diguera de primer cop, però jo sí notava que ella tenia tot un món darrere. I clar, cada volta que jo anava obrint una fulla de la seva vida, era impressionant el que esta dona va patir al llarg de la seva vida, però com va tindre la capacitat per eixir, no?, del món de la droga, que la va portar al món de la prostitució. Va eixir de tot això, va estar en presó també, i per, bueno, delictes de vendre droga, en fi, no molt de temps, perquè tampoc era una cosa així superior el que ella passava, i després ja es va incorporar, va fer la carrera, i després va estudiar els cursos de doctorat i va fer la tesi doctoral en mi, no? És tot un exemple, no?, de voler eixir del món en el que estàs i tindre una perspectiva d'un altre tipus de vida també, no?
Això que es diu ara, no?, del reciclatge personal, sí. I en este cas també, en certa manera, professional, no? Perquè quan tu fas un màster és perquè, doncs, o t'interessa molt, perquè pot ser per curiositat, però també perquè vols enfilar-te cap a ahir, no?
I sí. Tens d'aixe reciclatge. Ella tenia la idea de fer la tesi doctoral. Bueno, primer va fer, com molt bé has dit, un treball d'investigació, que és pràcticament quan acabes després d'acabar la carrera, que va fer sobre escriptores que no havien obert la seva homosexualitat, no? I ella fa una anàlisi molt exhaustiu d'algunes escriptores, però després volia eixir un poc del món del lesbianisme i centrar-se en el tema de la diosa, no? I la veritat és que en aquest moment hi ha moltes investigacions, però en el seu moment no n'hi havia tantes.
Clar.
De fet, vam fer un pla de treball, perquè ella m'ho va exigir. Jo no sóc massa exigent en aquestes coses, cada un que m'entregui quan tinga ja feta la feina, però ella em va dir, no, jo preferís que cada X temps entregar-te les pàgines que siguen per anar avançant. I molt bé. La primera volta que ja em va entregar aquelles pàgines, jo sincerament pensava que ho havia copiat. O sigui, abans no havia intel·ligència artificial, veritat? Però sí. Si ho haver entregat, en aquests moments haurà dit, això ella ho ha tret de la intel·ligència artificial. Vaig estar buscant en Google el que ella deia i demés, perquè era, o sigui, ella escrivia molt bé, molt bé. Això, de fet, va guanyar un premi de conte, en Jaén, i tenia molta gràcia per escriure i, a més, per a informar-se, no? Va fer una tesi excel·lent i jo pràcticament quasi ni vaig intervindre en tot el procés, perquè ja anava entregant-me, jo anava discutint-li algunes coses, però en quant a format, no en quant a contingut, perquè ja en això em superava a mi moltíssim, no?
Interessant, la veritat. Perquè en esta dilatada trajectòria docent que tens, suposa que són moltes les històries que has anat acumulant, i no sé què ens pots dir del que t'aporta l'alumnat que tens i que has tingut, no? Quina relació sons entaular en ells i elles?
Bueno, a mi m'agrada molt donar classe. La veritat és que, o sea, m'agrada moltíssim la investigació, però també m'agrada estar en contacte amb l'alumnat, perquè a mi m'ensenya l'alumnat, m'ensenya, o sigui, això que diuen, és que ara no tenen la formació que tenien abans, tenen un altre tipus de formació. Per tant, depenent dels estímuls que ells i elles tenen, el donen també unes respostes diferents. Per exemple, sabem que els joves estan molt acostumats ara al món de la imatge. Pues tenen una captació en quant, per exemple, la poesia, no? De captar imatges i metàfores i fer una interpretació que potser fa uns anys no tenien. O sea, passat el temps, jo crec que l'alumnat té una formació diferent, però tot això a mi m'alimenta molt, no? El tipus de... i em fa molt estar al dia. Uh-huh. Perquè jo em dono compte, de vegades estic explicant en la classe i es posa un exemple, no? d'algú. Em ve al cap ara, Lili Marlén, no? Que va, ha sigut una dona referent. Entonces, partint d'un poema de Perlonger, que era un escriptor argentí, que parla de Lili Marlén, jo pregunto en classe, qui és Lili Marlén? I ningú sap qui és Lili Marlén, però uh-huh. això aprofito jo per a posar un vídeo perquè la senten cantar i de més. I ells m'aporten, o sigui, jo els aporto aquesta part que ells no tenen i que tal volta no poden arribar per altres mitjos perquè tampoc els interessaria uh-huh. a priori. I ells m'ensenyen a mi tot aquest món que en el que ells es manegen i que em dona molta... molta força, no? molta alegria de seguir endavant. Jo sempre he tingut molt bona relació fins ara en els alumnes i, de fet, em dona molta alegria perquè encara em reconeixen, em passa sovint, no? Que vaig per algun lloc i em diuen «Carmen, que tu vas ser alumna meua, professora meua». «Ah, quan?» Clar, i jo els dic «sí», com me recordo, però sincerament no me recordo perquè uh-huh. té que ser un casos molt especials, no?
Sí.
Perquè són molts els alumnes, però en aquesta alegria i aquesta il·lusió que ens saluden, a mi em fa molta... De fet, la setmana passada mateix, en uh-huh. un acte en Alacant, en l'ADA, va vindre una xica que ara és professora i em va dir no, és que jo vaig ser alumna teua, clar, ja fa 30 anys, no? Però en dia estàs igualita, jo sí. segur.
Sí, no,
però m'agrada molt la docència, molt. Uh-huh, yes. Crec que, o sea, una de les coses més emocionants és veure les cares de quan tu li descobrixes algo a una altra persona, no? I que aquesta persona ho rep.
Sí.
I que es fascina per això que tu estàs contant-li, que el fascina a tu també, que em fascina a mi.
Uh-huh.
Per tant, aquesta transmissió, aquesta cadena, jo crec que és una sensació molt emocionant.
Però també t'he de dir que ha d'haver aquesta emoció, no? I aquest transmetre d'una manera doncs, que enganxe per a que tu tingues un bon record, no? d'aquell professor o aquella professora que et va donar classe a la universitat, bé siga de carrera, de màster o de doctorat, no? Perquè no tot el món es queda ahí en la memòria amb la mateixa intensitat, vull dir que això també fa...
Yeah, sí. És que són molt intensa. A mi m'agrada molt posar-li força i posar-li... O sigui, perquè em crec allò que estic donant.
Uh-huh.
O sigui, quan jo explico un poema o estic analitzant una novel·la o un conte, a mi això me transmet alguna
cosa uh-huh.
i el que jo intento és transmetre-ho als altres.
Clar.
I a mi la literatura m'emociona molt. Uh-huh. Per tant... I, damunt, clar, com tenim llibertat de càtedra, tu pots elegir.
Ahà, no? Això està molt bé.
Clar. O sigui, n'hi ha coses que crec que sincerament s'has de donar perquè tenen que tindre aquests referents, està mm-hmm. clar? Però dins de l'arc tan ample que n'hi ha, jo puc elegir i elegisc allò que a mi més m'agrada perquè crec que els altres també es agradarà molt, no?
Uh-huh.
I com que es forma una simbiosi en classe, que això és molt, molt bonic, molt bonic.
Que bé! Em recordo dels meus anys universitaris.
Tinc molta sort de tindre la professió que tinc. Molta sort, sí.
Sí, no? I de portar-la aixina de bé, perquè també és veritat que no tot el món... té sent passió i sap transmetre-la, no? Sobre uh-huh. això que fa. I aleshores, jo suposo que és una retroalimentació de tot el que fa
sí.
això que ens expliques.
Uh-huh.
Una experta en literatura com tu, directora de la revista Amèrica sin nombre i de la seva col·lecció editorial, Quadernos d'Amèrica sin nombre, què en pensa d'una publicació com Les Sorts Púrpures?
Mira, jo crec que aquest tipus de publicacions són totalment necessàries, totalment, perquè arriben, si volen, si la gent vol, a tot arreu. No? El que fem nosaltres, per exemple, el que comentaves, en Amèrica sin nombre, en la revista, en la col·lecció de llibres, és algo especialitzat. No?
Uh-huh.
I llavors arriba pues, a un determinat... O sigui, té que existir això, perquè això és, una, això és investigació i s'avança en el camp de les humanitats, no és necessari. Però jo crec que un tipus de revista així és imprescindible per a prendre consciència. Jo crec que això té que vindre des de baix, o sigui, per a tot el poble, no? Després ja n'hi ha altres coses, cada un, pues, a un li agraden els motors, a l'altre li agraden l'electrònica, a l'altre li agraden la literatura o el que siga. Però el que transmet aquesta revista, que són experiències de dones de tot tipus, de tot tipus. I estic segura que si algú llegeix la revista, al millor l'experiència que jo li conte no li arriba, perquè no té interès, però al millor la que conta una altra persona diu... És que a mi està passant el mateix que o paregut, no? O, uh-huh. On hi ha una identificació. Jo crec que això és molt important perquè tots som importants. No sé si m'explica. Sí. Totes les dones fem la nostra tasca, cada una de la manera que pot i li deixen, però si dona exemple. O sigui, jo crec que tota persona dona exemple als altres si els altres volem escoltar.
Uh-huh. Sí, això de l'escolta activa és,
sí, és molt important, perquè estem acostumats a parlar i no escoltar, i és un defecte que bastant greu. No dic que jo ho faig sempre, veritat, però de vegades jo en dono compte i dic, bueno, escolta el que estan dient, perquè de vegades tenim reaccions que no haurien de ser així si escoltàrem el que està dient. Tenim molta pressa. Uh-huh. I un dels problemes d'aquesta societat és precisament això, la pressa que tenim, que pensem que allò que estem dient nosaltres és el més important, val? I que tot té que anar de pressa, o sigui, no n'hi ha el plaer de la conversa, que és tan important, no? D'estar sense rellotge, parlant i disfrutant de la paraula i també de silencis, no? Uh-huh. Silencis crec que són... O sigui, uno té que estar contínuament parlant, no? Com per ampliar el buit. El buit és necessari per saber la importància que té allò que està ple, no?
La veritat és que sí. Eres autora de 8 monografies de grans escriptores i escriptors com Carmen Martín Gaite, com Mario Benedetti o Miguel Hernández. No sé si t'has plantejat alguna vegada escriure ficció, escriure poesia, o estàs còmoda amb l'assaig i amb, doncs això, no, els articles acadèmics que em portes més d'un centenar.
Mira, que això m'han preguntat moltes voltes, no? Dient, ai, jo escric poesia, però, diguem, poesia de circumstàncies, és a dir... Quan hi ha, com el pots imaginar, quan hi ha la festa o l'aniversari d'algú, sempre em diuen, bueno, tu que eres escriptora, ves? Jo en gust ho faig, no? Sobretot si és per gent amiga. Però bueno, és la broma i jugar un poc en el llenguatge. Jo em sent molt còmoda en l'assaig. O sigui, no tinc tentació d'escriure poesia, ninguna, perquè per a mi és tan sumament difícil que no m'atrevís ni a apropar-me. A mi m'agrada més la recepció, no? En quant a escriure algun llibre, això sí que va passar per algun llibre més de tipus, tal volta, narrativa i assaig, no? Com una mescla. Això sí que m'ha passat diverses voltes per el cap. I n'hi ha... Bueno, no, ni siquiera... O sigui, n'hi ha un projecte ahí, que està, però és un projecte que va variar molt per el temps i que no el consolide, perquè tampoc crec que siga necessari. És a dir, que si algun dia tinc aquesta pulsió d'escriure, ho faré. No? Ho faré. I que tindria a veure, sobretot, en els estudis que jo he fet, no? I tal volta, potser, en Miguel Hernández, però no escriure una biografia, sinó algo més de diàleg, no? entre la literatura... algun tipus de literatura i jo. Però bueno, està en l'aire.
Exacte, encara no ha arribat el moment.
No, efectivament. Perquè, a més, jo soc molt de quan arriba... Estàs molt encertat, perquè quan arriba el moment, jo crec que n'hi ha coses que no hi ha que forçar. No hi ha que forçar. És clar, si has d'acabar un article, l'has d'acabar perquè tens una data. Jo en això soc molt, molt exigent, no? En mi mateixa, de dir, tinc aquesta data, no m'agrada manar més temps per acabar un article. A mi m'han dit aquesta data i jo m'organitzo la vida com puc, però jo ho acabo. Però en aquestes coses que no tens data i que simplement es fa per gust, tens tot el temps del món per davant.
Sí.
I arribarà.
Doncs nosaltres estarem atentes a quan arribi el moment. No,
vindrà així a Ràdio Pego per a dir-ho. L'exclusiva serà així.
Doncs estarem molt, molt contentes. A més d'escriptora, eres investigadora, ja ho has comentat, mm-hmm. que t'encanta investigar. Una de les teues principals línies d'investigació és la literatura hispanoamericana dels anys 60 fins als nostres dies, sobretot mm-hmm. en poesia i narrativa, i dins de la narrativa, l'escrita per dones. I a més, en els últims anys has estat centrada en el que denomines narrativa d'allò inusual. Mm-hmm. Diverses preguntes davant el que acaba d'exposar, no? D'una banda, penses que les escriptores comencen, podríem dir, a ocupar el lloc que haurien, bueno, que els correspon, no? En la literatura, en la història de la literatura.
Sí, jo crec que que estem en un moment històric extraordinari en quant a la publicació de obres escrites per dones mm-hmm. i obres excel·lents, excel·lents. De fet, ja n'hi ha protestes contínuament per alguna banda d'escriptors molt masclistes dient, bueno, ara a les dones es publica, a altres no mos fem cas i de més. I és veritat que n'hi ha, diguem, escrit en espanyol o en català o en valencià igual. O sigui, les dones estan donant uns productes literaris extraordinaris, extraordinaris. I jo crec que això també té a veure en el silenci que hem portat durant molt temps, que de repente estan donant coses que són molt sorprenents uh-huh. sorprenents. Per què? Perquè n'hi ha molts temes que no s'han parlat al llarg de segles, és veritat. O sigui, els homes escriptors han tingut tota una trajectòria, molts anys, segles, en el que podien parlar el que volien, però les dones no. Uh-huh. Aleshores, n'hi ha una explosió ahí que dir... O sigui, tenim tants temes des que parlar i ho podem fer des de l'escriptura amb una gana impressionant que anem endavant, no? Per tant, estan donant...
Moltes alegries.
Moltíssimes alegries.
Que bé.
I a més en molts temes diversos, perquè uh-huh. a tots no ens agrada afortunadament el mateix. Depèn del que t'agrada, tens per a elegir llibres escrits per dones.
Ens ho apuntem, eh?
Sí.
D'altra banda, del que he comentat, ens pots explicar què és allò de la narrativa inusual?
Bueno, això és una cosa que me se va ocurrir. Diguem que a mi m'agrada molt detectar què és el que està manejant-se. No? Uh-huh. Que és que està manejant-se, clar, en el meu camp, en la literatura, que té a veure molt en la societat actual, en la història actual, perquè a mi m'agraden molt els moviments socials, què està passant dia a dia, no? I com la literatura escrita, fonamentalment, agafa això que està passant. Ja fa uns anys em vaig donar compte que n'hi havia una sèrie d'escriptores mexicanes, encara que després ho vaig ampliar, que escrien d'una manera diferent allò que, diguem, en termes quotidians, diem fantàstic, la narrativa fantàstica. I jo veia que elles no ho escrien igual que s'havia escrit fins a aquests moments, però havia de posar... Feia falta un nom uh-huh. per a aquest tipus de literatura. O sigui, com bé sabem, si les coses no tenen nom no existissin. Aleshores, havia de dir com podria dir-se això. Entonces, per una sèrie de circumstàncies, vaig arribar al nom de narrativa de lo inusual. Per què? Perquè el fantàstic... O sigui, fantàstic és allò que no té explicació. Això és el que dic jo als uh-huh. alumnes. És com la paraula ole que no té explicació. Val? Algo fantàstic és que ocorreix un fet i aquest fet no té explicació. En aquest tipus de literatura escrita per dones, uh-huh. De fet estic preparant algo que vaig a exposar d'ací una mesa en Mèxic, que és precisament que la narrativa de l'inusual només ja n'hi ha més d'un centenar d'articles que parlen de la narrativa de l'inusual i sempre està aplicada a dones. Uh-huh. Perquè crec que elles estan fet un tipus de fantàstic, per entendre-nos, que no és igual que el que feien abans, uh-huh. sinó que depèn molt del lector o la lectora per finalment dir allò que jo he llegit és fantàstic o no és fantàstic. I té molt a veure en el món interior. ¿vale? O sea, es explicar el món interior des d'una altra perspectiva, per mig d'una sèrie de fets que s'enixen de lo normal. Pot ser real, clar,
clar,
o no.
Si és interior, vull dir... És... O sea, i la manera d'expressar-ho, no?
Una sèrie de processos, no? Efectivament, la manera, o sea, el discurs és lo important des de la narrativa de lo inusual. Uh-huh. I bueno, estic molt contenta perquè normalment el que nosaltres fem, i som molt conscients d'això, ens dediquem a la investigació, i bueno, nosaltres podem treballar molts anys un tema que no siga conegut, no? I este terme, imagina't el poder que té la comunicació, no? Uh-huh. Va començar a ser prou conegut perquè em van fer una entrevista del New York Times. Entonces, de repente, o sea, de diferents parts del món, d'Estats Units, de França, d'Anglaterra, no? M'escrien dient, ostres, eres tu, esta Carmen Alemany que apareix ahí? O sea, un periodista nord-americà veu el terme eixe, es posa en contacte amb mi, que diu, no, jo pensava que això seria una botella al mar, jo superemociona, em fa una entrevista i això és en el periòdic. I a partir d'ahí, clar, n'hi ha una recepció tremenda, no? O sea, que el que fem nosaltres en qualsevol moment es pot, encara que és un treball més bé callat i silenciós, no? De tu anar fent faena, anar fent faena, però el que a mi m'agrada molt és fer la transmissió també a la societat. Crec que és importantíssim que això s'ha de fer des de la universitat, no? O sea, anar a col·legis, anar a instituts, vindre a la ràdio, parlar en qualsevol foro, no? D'allò que estem fent.
Sí, perquè si no es queda com ahir i ja es diu, no?, que allò que no es conta o que no es publica és com si no existira, clar, quan no és així, perquè n'hi ha tantíssimes coses que s'investiguen i que no ens arriben, no? I este treball de formigueta també està bé donar-lo a conèixer, no?
Sí, sí, perquè és algo que ens ha portat molt de temps.
Clar.
I que és interessant, no? Bueno, a la gent que li agrada la literatura, potser, perquè el treball que fem també va més enllà de la literatura, no? Com estava comentant abans, està la història, està la sociologia, està els moviments que veiem dia a dia i com, sobretot, que ja també ho he dit abans, com es reflecteix això en l'obra literària, com ho interpreten, no?, els escriptors, allò que està passant, com innoven també noves maneres de contar, d'apropar-se al lector, perquè també, o sigui, la literatura és un ser viu.
Clar.
I tot va canviant, no? Igual que canvia la societat, canvia també la literatura i els gustos literaris,
sí,
no?
Sí, sí, efectivament. Són un reflex, no?, en certa manera de el moment que viuen. Una altra línia d'investigació que portes és la dels sistemes d'emergència de les seqüències culturals del passat americà, tant les precolombines com les colonials, en la literatura del segle XX, del segle passat. A estes se sumen les relacions entre la literatura hispanoamericana i l'espanyola del segle XX. Què t'atrau de la literatura hispanoamericana en general i quines connexions hi ha entre eixa literatura i l'espanyola del segle XX, que és el que estudies?
Sí, bueno, 20 i 21 també.
O sea, 21.
Últimament ja estic més
desactualitzada
en el 21. Mira, a mi em va fascinar la literatura llatinoamericana. De fet, estem així i a mi em porta un record tremendo perquè això era la biblioteca.
Sí.
I jo venia pràcticament tots els dies de la setmana a la biblioteca, no? I així vaig llegir, o sea, tots els autors que jo vaig llegir, sobretot a partir, bueno, quan era més xocoteta, pues, Tintín m'agradava molt, Les Cinco, tot això, no? Però a partir de segon de batxillerat, en aquell moment, tota la literatura jo la vaig llegir d'ací, de la biblioteca. I un autor que em va fascinar i que vaig entrar per ahí en la llatinoamericana va ser Gabriel García Márquez. O sea, quan jo vaig llegir Cien Años de Soledad, i dic, qué sort, qui no ha llegit Cien Años de Soledad, va tindre la impressió, la emoció que jo vaig tindre quan vaig llegir aquest llibre. A partir d'ahir vaig llegir pràcticament tota l'obra que havia publicat fins a aquests moments, que estava així en la biblioteca, i vaig passar també a altres autors que es diuen del boom llatinoamericà, no? El cas de Cortázar o Carlos Fuentes i de més. I per això jo vaig entrar en la literatura llatinoamericana, però sempre ha tingut molt d'interès per l'espanyola i veure també... mira, n'hi ha parlant d'un autor que acaba de citar, que és Carlos Fuentes, el mexicà, que era un tipus molt, molt intel·ligent i a banda de les obres que escrivia, que algunes eren sumament complexes, altres eren, diguem, més properes, ell va dir una cosa a final del segle passat que va parlar del territori de la Manxa, no? Referència al castellà, referència a Cervantes, veritat, sí. El Quijote, la Manxa, i com, perquè sempre ha hagut una fluïdesa, temps més o en temps menys, entre Amèrica Llatina i Espanya, no? I crec que això, des del segle passat, des de final del segle passat fins ara, n'hi ha una comunicació extraordinària. Extraordinària. Uh-huh. Autors llatinoamericans i autors que viuen ací, gent d'ací que se'n va cap allà, n'hi ha un fluid que degut a que el transport avui en dia, per a bé i per a mal també, sabem que hi ha unes conseqüències molt greus, però poden desplaçar-nos fàcilment, diguem que la literatura també s'estén i es té més quan, per exemple, la informació és totalment internacional, o sigui, li arriba un que està en la selva lacandona, en Mèxic, pot rebre la mateixa informació que estan jo així en Pego, a casa, veritat?
Sí, actualment la veritat és que sí.
I es té més, lògicament, es repeteixen o...
A més de tot això, eres una gran coneixedora de Miguel Hernández, del poeta d'Oriola. El 5 d'octubre de 2024 vas impartir una conferència sobre ell a Siapego. Aleshores, vas asseverar que capbussar-se en els més de 1.000 manuscrits de Miguel Hernández va suposar l'aventura intel·lectual més important de la teua vida acadèmica, que et va portar aquesta experiència, a més de poder escriure dos monografies, no? Com són Miguel Hernández, el desafío de la escritura, el proceso de creación de la poesía hernandiana, això el 2013, i després textos inéditos i inconclusos de Miguel Hernández més recentment, el 2022. Sí. Que ja ens ho has explicat, no? Però sempre és interessant escoltar aquesta reflexió, no? El que et va aportar aquesta experiència de tocar, de llegir, de poder treballar directament els textos d'Hernández.
Jo crec que o sigui, depèn de l'escriptor que tu estudies. No? Uh-huh. L'emoció pot ser major o... Bueno, sempre és diferent, veritat?
Sí.
Però en el cas de Miguel Hernández s'unixen moltes coses. Ja sabem el tipus de vida que ell va tindre i ja sabem que els anys d'escriptura va ser poc més de 10 anys, 11 anys d'escriptura i va arribar a fer obres genials. Ara mateix vaig estar en Jaén, precisament parlant de Miguel Hernández en un seminari que fan allí cada 2 anys. Cada 2 anys, crec, o 3. O sigui, que és un poeta que segueix llegint-se, que segueix sent referent. Tot això fa que algú que guarde, perquè el que és el procés de creació, que jo crec que és tan important per a entendre més si cap l'obra definitiva, que algú s'arrisque, com el cas de Josefina Manresa, la dona de Miguel Hernández, a estar ahí guardant aquests manuscrits, és que aquests manuscrits per ell eren importantíssims, no? I veure com una persona tenint una formació molt bàsica, s'empenya en escriure, portar a la perfecció allò que anava fent, no? I veure com aprofitava qualsevol tipus de paper. Clar, el més impressionant és quan ell està en la presó, que ahir no tenen papers i entonces escriuen paper del vàter, no?
Per exemple, en el que té.
En el que té. I veure aquests manuscrits, de veritat, que una persona ja que està malalta, que sap possiblement que ja que la vida la té molt curta, que la dona no té pa donar de menjar al xiquet, que el primer fill és mort als 9 mesos, n'hi ha un cúmul ahí de coses que són molt propenses a l'emoció, lògicament.
Clar que sí. La veritat és que sí, i escoltant-te no cal dir massa més. Canviant de tema, però sense deixar la poesia, en l'acte que vas protagonitzar el passat 18 d'octubre, Travessar la poesia, Travessar els meus poetes, explicaves que una vegada aconsegueixes trencar la barrera aparentment hermètica de la poesia i aconsegueixes submergir-te, és impressionant el món que et descobreix i que això és el que tu veus en la poesia. Eixe dia vas escollir grans clàssics de la poesia, però també autors i autores locals amb estils molt diversos, però amb una trajectòria, podem dir, consolidada i reconeguda. Suposa que també és interessant llegir el que es fa ací, a casa, i a través d'aixes lectures, com sentir-se més arrelada. Com ho veus tu, Carmen?
Mira, jo crec que és fonamental llegir a la gent d'ací, perquè viure en un poble no tens les possibilitats que tens en altres llocs, no? Llavors, diguem que escriuen des de la perifèria. Des de la perifèria, que és doble en este aspecte, per una part, perquè viuen en un poble, saben que n'hi ha facilitats per estar ací allà, però diguem, no estàs en el cogoll del que està fent-se, o sigui, de lo que està moent-se, relacions personals, relacions socials. Diguem que el món és més limitat, i un altre és que escrius en valencià. Clar, això limita, diem, és tot un acte de reivindicació també, perquè perfectament podrien escriure-ho en castellà, però és la seva llengua materna i per tant opten per ahí. I a banda és que són molt bons escriptors. De vegades, quan un ho té tan prop i diu, no, mira, que escriu això, escriu allò, no, escolta, són escriptors premiats i són escriptors que no desmereixen en res a altres escriptors, veritat? Jo crec que la tasca que estan fent és molt important en aquest sentit, de reivindicar una llengua i escriure en la seva llengua materna. Per mi això, ja partint d'aquest aspecte, ja és importantíssim el que estan fent, i de moment ho fan bé.
Sí, és doble, no?
Bueno, ahir jo crec que de fet es va veure, no? Jo estava recitant autors que són clàssics, que tenen tota una trajectòria, i vaig afegir als autors de Pego i no havia cap diferència notable dient, ui, què va? O sigui, crec que va ser un contínuum, no?, en el que estava recitant.
La veritat és que sí, i això també és interessant, no?
Sí. Jo volia fer també un homenatge, no?, a la gent, a estos escriptors de Pego, que sé que n'hi ha més, ho vaig dir en la xerrada, però estos són els que jo més conec i més relació i admiració tinc.
Actualment, o potser no és actualment, sinó que és molt més dilatat en el temps, però podem dir que estàs en una època en la que no pares, d'estar o d'anar d'ací cap allà, impartint conferències, formant part de jurats internacionals, dirigint tesis. Almenys és el que podem veure a través de les teues xarxes socials. I això el que demostra, en certa manera, també és com de valorada eres en el teu camp, i suposa que, tot i que és cansat, és enriquidor, no?, i que aporta molt aquesta realitat que pots palpar també, no?, amb tot aquest tipus d'actes als que acudixes. Com ho vius tu?
Bueno, a mi sempre em diuen que de fora, que a mi em Pego em volen molt, i dic que és veritat. O sigui, això que diuen, que un no és profeta en la seva terra, jo crec que tinc la gran sort, i de fet la gent de fora ho aplaudix, o sigui, que el reconeguen la faena que tu fas, no? I jo, en primer lloc, estic molt agraïda de Pego, la veritat, perquè lo de la biblioteca, per mi, o sigui, és una cosa impensable, i és un reconeixement. I allà em vaig i em diuen, madre, que una biblioteca en el teu nom. Dic, sí. Junt a això, efectivament, jo em sent molt bolliguda en la meva professió, la veritat, em sent molt. I també he arribat a llocs que jo, bueno, mai havia pensat jo que arribaria, no? Estaves dient, per exemple, vaig a Madrid, al Palau Real, perquè sóc jurat del Premi Iberoamèrica Reina Sofia, no?, que és en poesia diguem que és el premi més important en poesia escrita en espanyol, no? És el premi més important que hi ha, el fet de ser jo jurat d'ahir, igual que el Premi Fil que tu estaves citant abans en llengües romans, és algo que jo no haguera imaginat mai, no? Jo ho visc amb molta alegria i un poc al·lucinada, no? Perquè a voltes dic, bueno, és de tu i mira el que tens per davant. Uh-huh. Però és que ho disfruto molt, em cansa molt també. De vegades dic, no, és que no puc més, ja tal. Però jo ho disfruto molt, m'agrada anar, o sigui, a mi m'agrada estar en la gent, m'agrada transmetre allò que sé, m'agrada que m'expliquen, o sigui, les experiències que jo estic vivint són impressionants, en quan, per exemple, en el jurat de la FIL era una persona d'Itàlia, un altre xic de Colòmbia, altra gent de Mèxic, altra gent de Ghana, altra gent del Congo, o sigui, com? Això allí... I parlant tots de literatura, és algo al·lucinant, no? Al·lucinant.
Mm-hmm, que bé. La veritat és que, i a través de tu, no, podem també aproximar-nos a eixa gent, per com ho expresses també, molt bé en carn i ossos, no? Però després a través de les xarxes, jo crec que també transmets eixa emoció que transmets quan parles, i això és molt... És com que et pica el cuquet, no? Ja. D'anar més enllà.
Saps que una de les coses que a mi més m'agrada? Quan vaig a llocs, no? O sigui, pot ser en les xarxes socials, tu ho saps, jo puja o bé coses que faig, conferències, uh-huh, jurats o el que siga, o també les experiències en els meus viatges, m'agrada. I una de les coses que més m'agrada és quan vinc a Pego, gent que segueix en les xarxes socials, dius... Em diuen, ai, que bé que m'has fet conèixer tal lloc, uh-huh, en les fotografies i demés. I jo dic moltes vegades, dic, ho poso per la gent del meu poble. I després venen els demés.
Claro.
Però m'agrada molt, no?, que diguen, mira, que es fixen en això, dels llocs que jo puc anar i que la gent des de si ho puga veure, també ho puga disfrutar, no?, com sí, ho disfruté sí. Jo.
I aquest vermut del dissabte.
Exacte.
Que també és com obert, no?
Que va començar com una broma. De fet, una amiga meva que es va morir ja, Susana, que diu, xica, puja-ho allí. Ai, sí, vaig a pujar-ho, no? I era una broma entre amics i ara, bueno, molta gent ens regala vermut. Tinc la casa plena de vermut.
Així no pots tastar un poquet de tot.
I ho agraïs molt, la veritat.
Està molt bé. Tu ho has dit, podem dir que eres una dona referent per a moltes joves. De fet, a Pego, en aquest procés participatiu d'elecció de nom de la Biblioteca Pública, al febrer del 2023 es va determinar que portaria el teu nom, perquè entre les dues opcions que hi havia va ser la més votada. En quines dones t'has emmirallat, han sigut per a tu exemple?
Mira, n'hi ha moltes dones, jo crec molt en el terme de la genealogia, no? Uh-huh. N'hi ha una genealogia personal, genealogia professional i de més. Bueno, un referent, per suposat, és ma mare. Uh-huh. Està claríssim, no? Perquè és una dona molt forta, és una dona que lluita molt, que no ho ha tingut fàcil en la vida i a pesar de tot, ha anat endavant, no? I en això, per a mi és un referent. Després, referents són, o sigui, la gent que en la que jo he mirat el mirall. En aquesta conferència estava parlant d'una mestra que jo vaig tindre, doña Paquita, que ja no sap res més d'ella, només me recordo del nom, però me recordo tot allò que em va ensenyar, dels professors que vaig tindre en l'institut, de la gent de la universitat, de la gent, o sigui, i enllaçant en el que estaves dient abans, no? En aquesta alumna que estava ahí, també per mi és un referent, no? N'hi ha referents de vida, n'hi ha referents d'escriptura, són moltes persones, o sigui, una és el que és, fusionant d'alguna manera, clar, sempre està l'empenta personal, no? Però fusionant d'alguna manera totes aquelles persones que vas veient, no? al llarg del camí i que t'han donat força per a seguir endavant i t'han ensenyat, no? Que bonic que t'ensenyen, veritat?
Mhm. Efectivament. I que, doncs, sigues receptiva a allò.
Exacte.
que t'ensenya.
O sigui, jo cada dia estic més convençuda d'escoltar, o sigui, saber l'altre, no? Uh-huh. Saber de l'altre.
I consideres que actualment hi ha prou referents, sobretot si parlem de dones, que ajuden a les noves generacions a perseguir allò que volen?
Sí, sí. Igual que el dia abans, que jo crec que estem en un moment extraordinari des de la literatura escrita per dones, jo crec que cada volta les dones tenim una presència major i això fa que també els joves veguin un referent, no? Un referent i també coses que abans diuen, no, és que semblaven molt llunyanes, cada volta les tenim més a prop. O sigui, nosaltres, o sigui, tenim, o hem de tindre la idea que podem aconseguir tot el que vulguem. O sigui, que no té per què haver una barrera. Pues igual que un home vol aconseguir, perfecte, però una dona també pot aconseguir tot allò que es proposi, no?
Eixa és l'actitud. Segons el baròmetre d'hàbits de lectura i compra de llibres a Espanya el 2024, l'any passat, per primera vegada, el percentatge de població que llegeix en el seu temps lliure superava el 65% de la població. Se situava aquest percentatge en el 65,5%. Des de 2017 s'incrementa el nombre de persones que llegeixen, que ho fan per oci, en un 5,8 punts. A més, es manté el percentatge de lectors i lectores freqüents a la setmana per damunt del 50%. No obstant, fa poc esclatava una polèmica que es va fer famosa en xarxes perquè una influencer admetia que no li agradava llegir. Carmen, per a tu què suposa la lectura i per què consideres que és positiva?
Mira, jo crec que ara es lleig més que mai. O sea, a banda d'aixes dades que tu havies donat i que il·lusionen molt, la veritat, jo crec que quan la gent parla de les xarxes socials, a partir d'ahir, vulguin o no, la gent està llegint. Contínuament, però contínuament. O sigui, abans tu no tenies el mòbil, o sigui, que pot tenir les seves coses bones, ja ho sabem, com tot. Però es venen frases, referents, jo a voltes ho comprovo en classe, dic, este poema, per exemple, Benedetti, que és un autor molt, molt llegit, saben, jo dic, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice i todo i tal. Ai, pues sí, això ho cantàvem en el coro. O això jo ho he llegit en les xarxes, no? O sigui, no saben de qui és, que això també és una democratització del saber, no saben de qui és, però sí que han llegit això. O sigui, cada volta la gent llegeix més. I llegeix per ahir. I quan, per exemple, estan els booktubers, no? Que fan propaganda de llibres, no? Això no s'havia vist mai. Llavors, ja cada volta n'hi ha més maneres d'accedir al llibre. No pensem en el llibre tradicional. Jo crec que això ja ho hem de borrar. Val? Nosaltres sí seguim en aquest llibre tradicional, però ara són diferents maneres d'apropar-se a la lectura. Què és la lectura? La lectura el dona llibertat, perquè el presenta una sèrie de mons, una sèrie de maneres de pensar que t'obrin el pensament. O sigui, si tu no llegeixes, el quedes en el que tu penses i el que pensa la gent del teu voltant. Mentre que ahir tu el poden parlar de totes les coses inimaginables, el poden portar a l'Àfrica, el poden portar a la Índia, el poden portar a Benimantell, veritat? O sigui, en siga. I són diferents maneres d'accedir també a la cultura, de crear una consciència. De crear un pensament propi. I crec que això és importantíssim, no? Tindre criteri. I això t'ho dona la lectura.
Doncs sí, això, i a més, que t'enriquix el vocabulari, la manera de poder expressar alguna cosa que potser no sabies com definir-la o donar-li un nom, i a través de diferents lectures, no? Arribes a poder més o menys identificar el que sents i després poder transmetre-ho, no? Que això també és un punt important.
Això que estaves dient passa molt en la literatura, no? En classe, que diuen, mira, jo he viscut aquesta experiència però no sabia com expressar-la. I ara he llegit este text, este poema, passa molt, perquè és un dels més coneguts en el poema 20 de Pablo Neruda, no? El de Puedo escribir los versos más tristes esta noche. I diuen, ostres, això jo ho he viscut, clar, qui no ha viscut aquesta experiència, però no sabia com dir-ho. I això t'ho dona la literatura, efectivament, una major facilitat per expressar-te, una ampliació del vocabulari, etc. No?
Bé, ja arribem a la fi. Ha sigut molt agradable.
Ja hem acabat.
Jo ja no tinc res
estaria...
més ahir.
Però parlant ahir.
No sé si vols aportar alguna reflexió més sobre literatura, sobre el poble, sobre estos moments en els que vivim abans d'acabar.
Mira, jo crec que no vivim moments fàcils, no? Mai ha sigut viure... Fàcil no és viure, això ho tenim clar, no? Però a banda d'això, o sea, les guerres, els moviments feixistes que cada volta estan més ahí i que suposen també un enrareriment de la dona, no? Uh-huh. Tot això que està ahí, diguem que no és bo. Però sí que estem en un moment que tenim una facilitat per conèixer el món, per conèixer a l'altre, i torno altra volta en aquesta idea, que jo crec que hem de aprofitar tot allò que ara tenim a l'alcance, i que és molt, i que vivim en una societat molt privilegiada, no? I que Pego és el millor poble del món, i vull que acabar en això. Fa uns anys a mi vaig tindre l'honor, no?, de que m'encomanaren escriure el discurs de 725 anys del poble, no? Mm-hmm. I una de les coses que vaig dir, i en això acabe, és que Cristóbal Colón, en el seu tercer viatge a Amèrica, en el seu diari, va escriure que havia descobert el paraís terrenal. Mm-hmm. Que jo vaig dir, això és perquè no havia vist Pego.
Bueno, és un bon resum, sí. I un bon final.
Gràcies.
És el que diem, que jo sempre ho dic, a veure, la gent de Pego tenim un melic molt gran i ens agrada mirar-nos el melic. Sí. I és veritat que potser en altres llocs no passa, però la gent d'ací, quan va a algun lloc, sempre diu que d'on és.
Sí, sí, vull dir, estic no orgullosa de ser de Pego.
De València o d'Alacant o de Dénia, no? Diu, te Pego al costat de tal i qual, però...
Sí, sí, efectivament, sempre diu, no, entre Dénia, Gandia, ahí, Pego. De fet, l'altre dia, allà en Jaén, hi havia un professor de França i em va dir que diu, no, és que tenim un adossat en Dénia. Dic, ah, jo soc de Pego. Diu, allà anem a comprar l'arròs bomba. Diu, molt bé. I de pas, passeu per la biblioteca.
Exacte, que a més és un lloc...
I pegueu una visiteta pel poble, que és molt bonic.
Sí, sí, no sé, la biblioteca, per exemple, és un lloc...
Sí, extraordinari.
Amb aquesta lluminositat, no? I...
Arquitectònicament, sí. És preciós.
L'amplitud que n'hi ha dins, sí. Que et porta a... Sí. No sé, a estar a gust.
Estar a gust, efectivament. Mm-hmm. Efectivament.
Com hem estat a gust amb
tu. Moltíssim.
Carmen, un plaer.
No, el plaer ha sigut meu.
Moltíssimes gràcies per haver acceptat en eixa agenda tan plena que tens este ratet d'entrevista, de conversa, i confiem que d'ací a un temps en puguem tindre una altra.
Efectivament, quan vulguis, jo... Com diuen els mexicans, matèria dispuesta.
Doncs ens ho apuntem.
Sí, sí, sí.
Moltíssimes gràcies. No,
ha sigut un plaer enorme.
Igualment. Adéu.
Gràcies.